i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Avui, en motiu del Dia Internacional de la Reanimació Cardiopulmonar, hem preparat un Eix 59 especial per parlar-ne. Tenim amb nosaltres Carmen Vázquez, metgessa, i la Mònica Coll, que és infermera. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya Xavi Miralda. Què tal?
Bé, bona tarda.
Xavi va fer una parada cardíaca a casa i la Mònica, que és la seva parella, el va poder remuntar. La Mònica ens va comentar i va tenir la iniciativa que volien parlar-ne aquí al programa perquè després de que ella parlés amb molta gent, el comentari més habitual que va sentir és que no sabrien què fer en una situació com aquella i va pensar que estaria molt bé poder-hi donar visibilitat. Bé, per començar, podeu explicar una mica com va anar el dia de la parada cardíaca?
Doncs el Xavi va sortir en bicicleta amb uns amics seus i em va trucar que li havia agafat molt mal d'esquena a la part dorsal. Llavors jo el vaig anar a buscar, bueno, vam anar cap a casa i més o menys al cap de 2 hores d'haver començat aquest dolor, doncs va fer una parada cardíaca. I aquí és on va començar tot. Bueno, vam començar pues, tot el tema de les maniobres i, bueno, i ara ho anirem explicant, eh? I vam poder reanimar-lo, va arribar a l'hospital i aquí el tenim.
Com ho vas viure tu, Xavi?
Jo la veritat és que del tema de l'infart no recordo gran cosa, només recordo que em va venir molt de dolor quan estava en bicicleta, que no podia continuar, la vaig trucar, em va venir a buscar, em vaig prendre un calmant, em vaig dutxar i un cop dutxat és quan en teoria em va agafar l'aturada. I d'aquí, fins que no m'haig despertat l'endemà al matí a l'hospital, a urgències, no me'n recordo de res.
És normal que passi això, entenc. Clar.
Sí, és normal.
Molt bé, doncs parlem una mica dels passos que s'han de seguir quan ens trobem en una situació així.
Molt bé. Sempre quan parlem de primers auxilis, parlem d'unes sigles, que és PAS, que seria com el primer pas. El primer que hem de fer és protegir-nos, eh? En aquest cas estàvem a casa, el Xavi i jo, amb la qual no hi havia cap risc, però sempre s'ha de mirar en l'entorn on passi, doncs si és en una platja, si és a casa, no ho sé, ara m'invento, i tens el foc encès, bueno, el gas obert, sempre protegir-se primer perquè no hi hagi més d'una persona que pugui acabar amb la mort. El segon pas seria avisar, que aquest és un pas molt important, avisar. Tant avisar serveis d'urgències, que ara en parlem, com si pots demanar ajuda. En aquest cas jo estava sola a casa i mentre estava parlant per telèfon demanant ajuda a urgències, com que cridava molt, van venir 2 veïns, al sentir els crits, el Pepe i el Ramon, al qual sempre els ja estarem agraïts, perquè ells van venir i el C3 es pot fer molt millor que una persona sola.
Tu els hi vas poder donar indicacions, entenc.
Exacte.
I després ja va venir l'ambulància i vau poder anar cap a l'hospital. Doncs mira, ho enllaço una mica amb això del tema de l'ambulància, perquè tinc entès que es pot fer la RCP, la reanimació cardiopulmonar, intentant mantenir el cor que continua bombejant, però no reanimaràs la persona si no reactives el cor elèctricament, no? És així perquè la gent potser es pensa que només fent l'RCP, els moviments, ja n'hi ha prou. I bé, expliquem una mica això.
Això és molt important i molt interessant perquè, a veure, normalment l'aturada, l'origen pot ser cardíac o pot ser respiratori. Els adults, la causa més freqüent és la cardíaca, en els nens la causa més freqüent és la respiratòria, d'acord? Llavors, tenint en compte això, en els nens, per començar el tema de la reanimació, així com els adults, els que fem normalment és començar a reanimar fent insuflacions i fer reanimació, d'acord? El fer les compressions. En els nens, el que fem immediatament, abans de tot, és començar en 5 insuflacions, d'acord? Abans de començar en el tema de la compressió, d'acord? I I a veure, en això el que nosaltres intentem és mantenir la circulació, val? El més important és que el cor s'ha aturat, llavors la sang que circula oxigenada cap a la resta del cos, principalment cap al cervell, d'acord, no ho fa. I llavors nosaltres en les comprensions el que fem és intentar fer com el que fa el cor quan batega, d'acord? Llavors, en això mantenint una miqueta el circuit, però si la causa ha sigut un tema cardíac, d'acord, normalment una arrítmia, si no fem i no utilitzem el desfibrilador, normalment la persona no surt, d'acord? I també és veritat que aun així, val, en l'ús del desfibrilador n'hi ha ritmes que diem nosaltres, n'hi ha causes, n'hi ha arrítmies que provoquen aquesta aturada, que podem sortir en l'ús del desfibrilador i n'hi ha d'altres que no, val? O sigui que el que fem nosaltres en el tema de les insuflacions i les compressions és mantenir una miqueta el circuit, d'acord? En el tema del desfibrilador és intentar revertir aquesta aturada, però si aquesta aturada ha sigut produïda per un ritme que no és desfibrilable, tampoc sortirà.
Efectivament, llavors al final tampoc, segons la causa, anirà d'una manera o altra, sobretot.
Exacte.
Val, parlem una mica sobre l'estona que ens hem d'estar amb la reanimació, perquè tinc entès o diuen que cansa molt. No sé si tothom, amb qualsevol forma física, és capaç de fer una bona reanimació, o quanta estona ens hi hem d'estar?
La reanimació s'acaba quan o ha arribat un desfibrilador i la persona ha tornat, o quan arriben els serveis d'urgències, doncs llavors tu, que ets la persona doncs, que en aquell moment estaves allà i has començat, pares, o quan t'agotes com a reanimador, sobretot si estàs sol.
Exacte. Val?
Per això és tan important el que deia d'avisar i intentar demanar ajuda, val? Perquè avisar, nosaltres hem d'avisar, hem de trucar al 061, vale? Són les urgències que tenim mèdiques. Bueno, ara estàvem parlant al 112, tenim el 112 també, que ens coordinaria totes les urgències. El 112 activaria una policia, uns bombers, una ambulància també, però bé, si truquem al 061 ja truquem directament als serveis mèdics, val? O sigui que servirien els dos números, però amb el 061 sembla que avancem una miqueta uns segons. Una cosa és avisar el 061 perquè arribi el més aviat possible l'ajuda medicalitzada, i l'altra és intentar demanar ajut al teu entorn perquè tu no facis sol, si pots, les maniobres de reanimació, perquè és molt agotador realment.
Jo crec que això és molt important, intentar portar només una persona una aturada és molt difícil, molt, moltíssim, perquè com diu la Mònica, esgota molt. Vull dir, el que cal fer són 30 compressions a un ritme per mantenir un batec del cor de 100-120 per minut, i a una compressió profona que són com uns 5 centímetres més o menys. Això, el fer-ho només una persona en cicles, el que marca el DEA, perquè això sí que cal dir, vull dir, no cal preocupar-se per quan tinc que deixar de comprimir, quan tinc que deixar de fer les insuflacions, el DEA ho marca, val? I llavors és només que fer el que el DEA diu, val? I bueno, i esgota molt, amb la qual el tema, si ens trobem sols, si podem cridar algú perquè ens ajudi, ja és...
És molt, perquè si no un sol, com que agota tant, deixes de fer unes compressions que siguin efectives per la persona.
Entenc.
I això que deia la Carmen, de que el DEA et marca quan arriba el DEA, que és l'altre punt important. Mentre no arriba el DEA, allà s'ha de seguir fent les compressions.
Més endavant parlarem una mica també dels llocs on podem trobar punts de reanimació, ho dic bé, o com es diria?
Doncs els desfibriladors,
no? Punts de desfibriladors.
Sí, on hi ha els desfibriladors.
Doncs més endavant en parlarem perquè la gent ho sàpiga, però seguim una mica el fil aquest de, bueno, la part física i la part més d'actuació. A preguntar-vos si es fa diferent, s'ha d'actuar diferent segons la persona, si és home o dona, i també segons l'edat, si és un infant o si és un adult.
A veure, en un adult, a tothom, pesi el que pesi, tingui l'alçada que tingui, la reanimació és la mateixa, i són dos insuflacions per 30 compressions, val? Amb un nen, l'ús del desfibrilador es fa en nens a partir de l'any, val? I entre un any i 8 anys tenim unes electrodes, unes pegatines que són per all tamany, són de nens, val? I que són diferents de les d'adults, val? I això ho porta el desfibrilador. N'hi ha unes pegatines que són per adults i unes altres que són per nens, val? I la diferència també és que els nens són 2 insuflacions i 15 compressions. Aquestes són les úniques diferències i només.
Pel que fa al sexe no hi hauria cap mena
no,
de...
No, cap mena de diferència, no.
Digues, digues.
I clar, i una altra cosa, vull dir, també clar, per fer les compressions sí que es fa una tècnica diferent en l'adult i diferent als nens, val? En els nens, vull dir, és amb els dits, val? Per sota d'un any.
Amb els dits grossos.
Els dits grossos, els polses, val? I entre 1 i 8 normalment és només amb una mà, val? Per fer la compressió, i normalment a partir de 8 anys, també depèn del nen, no? Perquè n'hi ha de 8 anys que són molt petits, no? Uh-huh. Ja és com l'adult.
I amb els adults és amb les dues mans?
Amb les dues mans. Les
dues mans.
Entenc.
Agafes la base d'una mà, li poses l'altra sobre i la posició correcta seria, sobretot seria important que la persona la posis al terra, no està en una superfície tova, si està en un llit, si està en un sofà. En el cas del Xavi, que estava en un sofà, el vam tirar al terra, vale?
Això és importantíssim.
És molt important, perquè si no, tu fas compressions i s'enfonsa la persona, no pots fer força. Llavors, posar-te de genolls al costat, a l'alçada del pit, estirar bé els braços sobre del tòrax, llavors un cop ajuntes una mà sobre l'altra, amb la base de la mà comences a fer les compressions al mig del pit.
Diguem que amb el teu cos fas com de palanc.
Sí.
Uh-huh. No? Havia sentit també, bé, el típic que es diu de seguir alguna cançó per fer el ritme de... No sé si això
és vàries,
veritat,
sí,
o no?
Sí, n'hi ha vàries. Ja, bueno, és que tenim vàries opcions, tenim la des de la Macarena, es
Staying
diu...
Staying Alive.
Sí, aquesta.
Staying Alive, Staying alive.
Quan s'ensenya a nens petits, doncs es diu havia una vez un barquito chiquitito. Bueno, la qüestió és agafar un ritme. Uh-huh. O contar, simplement, eh?
Tu ho vas fer, entenc, comptant.
Jo vaig comptar.
Perquè estaves...
Clar. Jo vaig comptar.
Perquè entenc que també és un moment, perquè jo ara ho estava pensant, això, en què t'has d'intentar mantenir molt fred, i entenc que ha de ser molt difícil, i més si és el teu marit.
Sí, sí, no és fàcil. També dir-li a la gent que quan truques al 061, a part d'activar-ho tot, es queda un metge amb tu el telèfon. Llavors, que si és un, en el cas d'un mòbil que pots posar en mans lliures, ells van recolzant tot el que es va fent, val? I és una manera de que, bueno, potser no en sabem prou o no en sabem, uh-huh, però tens una persona allà que des de la distància t'anirà guiant amb el que fer. Llavors, que és un personatge també important.
Clar, perquè pots tenir un reforç constant i no sentir-te potser tan perdut.
Exacte,
en el moment.
Exacte.
Parlem una mica de les insuflacions. Bé, perquè sí que és veritat, també he llegit o he vist també que hi pot haver gent que li arribi a fer fàstic, que també és veritat que és un moment que no t'hauria de fer fàstic, però preguntar-vos si són necessàries, si t'impossibilita fer practicar la RCP, no fer-ho, o es pot fer només amb moviments?
A veure, en les guies clíniques que n'hi ha de reanimació cardiopulmonar, d'acord, el tema de les insuflacions no és obligatori, val? El per què no és obligatori? Un tema per la teva protecció, si no coneixes aquesta persona et pot encomanar qualsevol cosa, et fa fàstic, el que sigui, val? Comprimir sense fer les insuflacions. I perquè també, vull dir, el nosaltres fer la insuflació en la nostra boca es diu que la quantitat d'oxigen que passem a l'altra persona, d'acord, sense fer nosaltres una tècnica que es diu en embut, que és el que fem normalment la reanimació i la insuflació, d'acord, l'oxigen corrent que n'hi ha quan nosaltres respirem tampoc és molt, val? Llavors, el que és més important és el tema de la compressió i no les insuflacions. Ara, si tenim el que es diu una mascareta unidireccional, que és aquesta en què nosaltres el que fem és insuflar i no torna l'aire cap a nosaltres, doncs, pues, evidentment, la podem utilitzar. Uh-huh.
També és veritat que fer les insuflacions, el famós boca a boca, no és una tècnica senzilla, perquè a tenir en compte és que has de tapar el nas de la persona, perquè si no per allà sortirà l'aire. Has de tenir el cap una mica, o sigui,
obrir la via aèria.
Sí, obrir la via aèria, que això seria pujar la barbeta amunt i baixar el front, val? De manera que deixeu-vos obert. Llavors, amb aquesta posició i el nas tapat, la teva boca tancant molt bé sobre la boca de l'altra i deixar l'aire, no? Llavors, és veritat que no és una tècnica fàcil, i a vegades, doncs, en un moment de que no tens pràctica, o això que deia la Carmen, o realment és un tema que et fa molta angúnia, doncs es pot prescindir.
Molt bé. Fent la RCP es poden trencar costelles. A nivell legal s'ha vist que et poden denunciar perquè has trencat una costella, encara que l'hagis reanimat. Què en penseu d'això? Té algun sentit?
Jo, a nivell legal, desconec el que realment diuen, però a mi personalment em sembla que si trobes en una situació estem parlant d'una situació molt extrema, on tens una persona que podem dir que està morta i que si no fas alguna cosa seguirà morta segur. Clar, no sé a nivell legal què es diu, però jo personalment, en una situació així, sempre faria la reanimació.
Jo, veritablement, parlem d'aquest país, no? Dels Estats Units, que segur que sí, ho tinc claríssim.